Ràdio Estel. Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a un nou programa de Del camp a taula, on donem informació dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de casa nostra. Aquesta setmana, la Universitat de Barcelona i la Fundació del Banc dels Aliments han presentat una campanya de prevenció i conscienciació ciutadana contra el malbaratament dels aliments sota el lema «Som allò que llancem», a la qual vam estar presents. Segons un estudi de l'Agència de Residus, a Catalunya, el 2010, es van malbaratar uns 35 quilos d'aliments per habitant i any, dels quals 20,3 quilos van correspondre a les llars, 9,2 als comerços i 5,6 quilos a la restauració. En total, van ser 262.471 les tones malbaratades per un import de 841 milions d'euros, una quantitat respectable. És per això que mitjançant tríptics, informació a la web, malbaratament@bancdelsaliments.org, convenis i acords amb empreses, actes acadèmics i xerrades, entre altres activitats, es vol informar, formar i actuar amb la finalitat de prevenir el malbaratament i reduir els excedents alimentaris que es generen. Un altre aspecte important és el que la gent prengui consciència que les dates de caducitat que figuren als productes envasats són indicatives i que ha de ser el propi consumidor qui ha de saber quan ha de prendre o no un aliment. Des del camp a taula, pensem que campanyes com aquesta són positives, però no caldria dur-les a terme si els ciutadans prenguéssim, i amb això ens incloem nosaltres mateixos, consciència de la importància de fer un bon ús dels aliments i no malbaratar-los. En una època com l'actual, de crisi, amb un gran nombre d'aturats, pren molta més importància saber gestionar els aliments i no malbaratar-los. Tota la societat en sortirà beneficiada i el medi ambient també.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972 52 51 16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'entrevista.
Barcelona és una de les poques ciutats del món que pot presumir de disposar d'una xarxa de mercats distribuïts de tal manera que tots els barris tenen un mercat a prop. A algunes persones, com és el meu cas, el món del mercat et porta a la teva infantesa, quan anava a comprar amb la meva mare i la meva àvia el del Clot. Ha passat molt des de llavors, tot ha canviat i aquest món tan estressant en el que vivim ha fet que hagi perdut en certa mesura aquesta tradició. I hagi optat per altres comerços més pròxims o també puc trobar de tot. De totes formes, ni la meva mare ni la meva sogra han perdut el costum d'anar a comprar al mercat. Per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres el Raimon Blasi, president de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, l'IMBB, i regidor de Comerç, Consum i Mercats de l'Ajuntament de la Ciutat. Benvingut, senyor Blasi, i gràcies per haver vingut fins aquí als nostres estudis.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Entrem ja en matèria. Des de l'Institut, quants mercats gestionen i quants clients potencials tenen? Si es pot tenir una xifra.
A veure, el que donarem són xifres segures. Estem gestionant 39 mercats, que m'imagino que són els que freqüentava i freqüenta la seva mare, que són els del Fresc. I després en gestionem quatre que no són directament del Fresc, sinó que serien d'encants, com per exemple el de Bellcaire. Per tant, són aquests 43 mercats. d'una banda. De l'altra, una xifra estimada, jo li puc donar que als mercats de la ciutat de Barcelona acabem rebent 65 milions de visites al llarg de l'any. O sigui, a partir d'aquí hauríem d'extrapolar aquestes visites o aquests impactes, fer una... algunes divisions, alguns càlculs aproximats per trobar el nombre de clientela que tindríem. Ara no m'atreviria a donar aquest nombre de clientela, però m'agradaria parlar que de forma majoritària els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona freqüenten els mercats municipals.
Sí, perquè a vegades hi ha el client que s'ha deixat una cosa, torna, o el que va a fer la compra pues, per tota la setmana o per tot el dia, no? Clar, llavors, a l'hora d'estimar les xifres pot...
Efectivament, efectivament. Però són aquests impactes, els comptadors que tenim, per dir-ho d'alguna manera, ens donen aquests 65 milions, que a més, algun mercat que segur que després sortirà per aquí, que té un caire i un reclam turístic important, doncs lògicament potser és clientela però esporàdica.
Sí, ja en parlarem més del tema. Quin tipus de client tenen en l'actualitat?
Jo crec que si parlem a nivell del que seria mitjana d'edat, doncs no tan jove com voldríem. I a partir d'aquí doncs, necessitem fer algunes campanyes que venen vinculades també en part a les remodelacions, com podria ser intentar ampliar els horaris, sobretot la venda a les tardes, dels mercats que anem remodelant. Si parlem de tipologia, doncs escolti'm, més o menys equilibrat el que seria per sexes, lògicament decantant-se. Perdó, lògicament no, que ahir celebràvem el Dia Internacional de la Dona, doncs decantant-se majoritàriament per dones, però amb una situació de reequilibrar-se, que també és una voluntat. Persones de la ciutat i d'un entorn normalment immediat al del mercat. Els desplaçaments són a peu, per tant, això ens fa estimar que són veïns i veïnes immediats del mercat, però això no treu que hi hagin persones que tenen el costum de desplaçar-se a nivell de la ciutat per anar a algun mercat concret. D'aquí important que les remodelacions, sempre que tenim l'oportunitat, contemplem el fet de construir un pàrquing.
Això fa la proximitat també que sigui gent gran, normalment quan es parla de mercats, que la que vagi, també per aquesta dificultat que té aquesta, bueno, aquest tipus de gent per desplaçar-se per la mobilitat i perquè també ja tenien aquesta tradició, no?, d'anar als mercats.
Efectivament, una tradició que el que nosaltres hem d'incentivar és que es continuï traslladant de pares i mares a fills i filles, no? És a dir, intentant garantir la supervivència, no, la pervivència dels mercats municipals amb aquesta llarga tradició que tenim.
Sí, perquè la manca de temps ha fet que els joves doncs, potser no hi vagin tant i s'està fent alguna cosa perquè el jovent canvi i, bueno, més que canviar, torni al mercat o vagi al mercat.
A veure, la veritat és que a nivell de Barcelona o a nivell de mercats, sempre hi ha alguns dies que són més forts, més potents que altres. Sabem que el dilluns doncs, és un dia més aviat fluix pels mercats municipals, però, en canvi, sabem que divendres i dissabte són potents. I després, en funció de quin sigui cada mercat o la seva ubicació, pot ser que hi hagi alguna variació, que hi hagi algun dia addicional que també sigui fort. En qualsevol cas, què hem de fer? El tema de l'ampliació d'horaris, en aquest sentit. No entro en aquell debat també extens que tenim a la ciutat de Barcelona sobre la liberalització d'horaris, ni molt menys. Estem parlant d'intentar ampliar els horaris en jornades laborals per tal de que la clientela pugui tenir aquesta proximitat, intentant també compaginar algun que és important, que és allò dels usos del temps que parlem a vegades, de compatibilitzar la vida laboral amb la vida familiar i que, per tant, entenem que el fet d'anar de compres, el fet de comprar a mercat, entra dins d'aquest espai o dins d'aquest entorn que qualificaríem de vida familiar.
El que he vist també que alguns mercats, si no em confong o m'equivoco, han anat incorporant també com supermercats de cadenes, amb la qual cosa jo crec que el que s'està fent és allò que parlàvem, de poder fer la compra completa, per entendre'ns.
Ho ha definit perfectament. En les successives remodelacions que s'han estat realitzant, sempre s'ha buscat la possibilitat d'aquest soci a nivell del supermercat, un soci que ens permet tenir uns ingressos també per fer la remodelació. Els venedors i venedores dels mercats també contribueixen, lògicament, a la remodelació, és a dir, és aquest binomi entre el públic i el privat, però, a més, permeten ampliar l'oferta. L'oferta, el que en diem l'empaquetat, o el producte sec, per dir-ho d'alguna manera, que és complementari del producte fresc, que és el tradicionalment el que trobem tradicionalment en els nostres mercats, i efectivament ens permet fer això que vostè ara estava dient, no? Una compra completa, i la veritat és que els percentatges, les dades que ens donen, van molt amb aquesta línia, no? Ja no només a nivell de ventes, sinó també al veure que les persones que van a comprar fresc també acaben comprant al supermercat i al propi entorn, eh? Perquè a vegades parlem dels mercats com a cohesionadors i que vertebren el teixit també comercial i social de l'entorn, doncs no només es beneficien els venedors o el comerç de dins del mercat, del supermercat que pugui haver-hi complementant aquesta oferta comercial, sinó també a l'entorn immediat del mercat, perquè és un bon atractor, és un bon motor, un dinamitzador de l'entorn.
Sí, precisament, si fixes en molts mercats, al voltant hi ha entitats financeres. O sigui,
bueno, estaven posant... Cada vegada menys, eh?
Sí, bueno, sí, al fusionar-se i d'això...
El que està molt clar.
No, però vull dir que busquen una mica la interrelació, no?
Jo crec que és el concepte que teníem... Jo vinc de poble, no? I és el concepte de l'entorn de... Si no de l'església, bé de l'Ajuntament, a l'entorn d'aquesta plaça municipal és on s'hi establien, en aquest cas, els mercats no sedentaris, i que s'hi establia aquesta relació, i que volia dir que era la plaça potent del poble, del municipi, en aquest cas. Efectivament, això passa. El símptoma que hi hagi alguna entitat financera dia avui ja no sé si seria, però sí que anteriorment era realment un reflex de que allà hi havia moviment, que hi havia activitat econòmica, comercial en el nostre cas, però que existeix.
Mm-hmm. Parlàvem abans del producte fresc. El mercat sempre ha tingut un paper destacat com a comerç de proximitat i de venda d'aquest producte fresc. En un món globalitzat com l'actual, molt producte ve de fora, i també s'ha fet una clara aposta pels productes de proximitat, per això.
Efectivament, aquí els mercats...
Hi ha una mica de mixta, no?
Sí, no, de mixta existeix, el que passa hi ha una aposta potent, per tenir una traçabilitat, és a dir, saber d'on ve el producte, per descomptat que hi ha una aposta clara i ferma. Jo no sé ja si parlar de quilòmetre zero, que és la terminologia que a dia d'avui establim, però sí molt producte d'aquí, el producte de la terra, el producte de proximitat. Recordar que hem fet 3 edicions de la Fira Mercat de Mercats, que normalment la fem cap al mes d'octubre, i que precisament el que volem potenciar i fer reflexió i mostrar portes, sobretot en fora i a nivell ja no només de la ciutat de Barcelona, sinó més enllà, de que aquest producte, el producte de la terra, el que tenim, doncs escolta'm, a Vilafranca, el podem tenir a Lleida, el podem tenir a Tarragona, el podem tenir a Girona,
la gent també
és el que portem.
Ho localitzi davant la catedral.
Efectivament, això és on... Exacte, efectivament, és la fira que fem a davant de la catedral i que, sincerament, sempre ha tingut molt d'èxit, encara que a vegades el temps no ens hagi acompanyat, però sempre ha tingut un èxit extraordinari.
Bueno, és el risc que tenen les fires a l'exterior.
Què hem de dir amb el temps que ens acompanya, no?
Sí. Les grans superfícies han fet molt de mal?
Lògicament han tingut el seu impacte, sobretot en aquella vessant del producte, insisteixo, del producte empaquetat, del producte sec. Al final la gent també busca, la qualitat, que també la donen, les grans superfícies, donen un altre tipus de qualitat, però sobretot també busquen aquesta atenció personalitzada que ofereixen els mercats municipals i fins i tot el comerç de proximitat. Quan un va al mercat tothom sap que és el rei i la reina, no? Dic, alguna vegada fins i tot doncs havíem vist alguna obra de teatre i recordo el Joan Pera doncs, que intentava singularitzar aquests fets, no? La glòria del mercat, doncs escolti'm, dic, en aquest cas el rei i la reina passes a ser tu. Per què? Dic, perquè tens una atenció, algú que coneix el producte que t'està oferint, que sap quines són les seves virtuts i algú millor, que et coneix a tu i sap quines són els teus gustos i les teves preferències.
Sí, perquè això sí que ho trobes amb els centres aquests que diem les grans superfícies, que no... són molt fredes.
És més complicat, efectivament, i fins i tot a nivell de la pròpia rotació a vegades que es pot establir del personal que hi va, no? Doncs en aquest sentit, aquesta aproximació, aquesta proximitat, aquest caliu que et dona el comerç de proximitat, que et dona en aquest cas concret nostre, com és el tema dels mercats, doncs el trobes.
A Barcelona hi ha mercats amb gran tradició, i gairebé tots, i que són un referent fins i tot a nivell turístic com el de la Boqueria. A què creu que es deu aquest fenomen? Perquè, a més, són referents a nivell mundial.
Sí, efectivament, el de la Boqueria jo crec que està parcialment en remodelació, perquè tenim tots els darreres que s'està desenvolupant la plaça de la Gardunya, estem fent tot el tema del pàrquing, és a dir, per poder també tenir tota la zona logística tapada. La logística seria aparcament, seria la càrrega i descàrrega, seria el tema de la brossa, etcètera. i que està endreçant-se tota aquesta darrera de la Boqueria, que passa, un, la seva ubicació, a on? Al costat de les Rambles, no? Doncs aquest ja passa a ser un referent. Dos, un referent arquitectònic, que intentem, amb totes les remodelacions que realitzem, i que no apostem, és a dir, en remodelació i no en fer una construcció, un mercat de nova planta, el que sí intentem és guardar totes aquestes estructures que precisament passen a ser un reclam arquitectònic, cultural, artístic, fins i tot. A més, doncs, un mercat de les dimensions i de les referències de la Boqueria, que al final acaba sortint a totes les guies, doncs, té un atractiu incomparable. Però, a més, i no parlem només de la Boqueria, que segur que a nivell turístic és dels que rep un impacte més gran. Però tenim un mercat, que aquest sí que va ser de nova planta, com és el de Santa Caterina, que també té un atractiu important. El Mercat de la Llibertat, recentment inaugurat, i la seva posada en marxa de nou. Tenim un mercat que també està en remodelació i que segur que tindrà un impacte i un valor artístic, cultural i històric, perquè hi hem trobat restes que ens fan reflexionar sobre com era la nostra ciutat i com pot ser el Mercat de Sant Antoni. Intentem que els mercats municipals, pel seu atractiu, ja no només d'oferta comercial, sinó el seu atractiu com a referent arquitectònic i de construcció i vertebració de l'entorn, puguin estar i introduir-los en les guies turístiques, perquè sincerament valen la pena.
Els darrers anys hi ha hagut molts mercats amb obres, amb remodelacions i tot. Hi ha hagut molts entrebancs pels clients amb aquestes reformes? Heu tingut moltes queixes?
Però
suposo que l'avantatge que al final s'aconsegueix és molt més que els inconvenients que han tingut, no?
Efectivament. Fent aquesta primera divisió o diferenciació, no? Tenim la remodelació d'una pròpia infraestructura, d'un propi equipament, que ens pot, d'una banda, suposar la necessitat de fer un trasllat, és a dir, fer un mercat provisional. Va ser, per exemple, el Mercat de Santa Caterina, tot i que no era una remodelació, ara parlaré. Com és el Mercat de Sant Antoni, que està en remodelació, es conserva tota l'estructura, però tenim traslladats el mercat, el del Fresc, el del Vell, que és el que celebrem els diumenges, i el dels Encants. I, per tant, aquí tenim la necessitat de fer un mercat provisional que, lògicament, genera algun punt de dificultat i bueno, sembla quasi que encara que el trasllat sigui amb una proximitat immediata, a vegades suposa arrencar de nou un negoci. Per l'altre, tenim aquells mercats, i tindríem dos exemples també importants, com pot ser el mercat de la Guinaueta o el mercat de Provençals, que estan també en remodelació, però que no hi ha hagut una necessitat de fer un mercat provisional. És a dir, els venedors i les venedores, els clients i les clientes estan convisquent amb aquestes obres. En aquests dos casos recents, és veritat que es va haver de tancar durant aproximadament un mes, i va ser preferiblement durant el llarg de l'estiu, el mes d'agost, es va haver de tancar, per poder compatibilitzar aquestes obres d'una forma segura i tranquil·la. Però hi ha hagut aquesta convivència, hi ha hagut una concentració de l'oferta comercial, intentant treballar amb els darreres, i després, doncs, lògicament, s'hauran d'acabar de fer les modificacions. Després tenim la tercera opció, que és el que deia el Mercat de Santa Caterina, un mercat que és de nova planta, o el Mercat dels Encants, que recentment ha estat notícia en algun mitjà de comunicació. Doncs, escolta'm, hem fet un mercat de nova planta i no hem necessitat fer un trasllat a un mercat provisional. Per què? Perquè aquest mercat es feia en una proximitat relativament bona, però que, a més, permetia que el mercat tingués la seva pròpia vida sense veure's trasbalsat per les obres. Quan ens venen a casa els paletes, doncs, lògicament, tothom sap de què va. Per tant, aquestes tres dinàmiques de funcionament, intentant que hi hagi un impacte negatiu el menor possible.
El que passa és que s'ha fet un procés de remodelació, modernització, mantenint el que eren aquests mercats.
Lògicament.
O sigui, l'essència d'aquest mercat, que no ha sigut un canvi rotund, o sigui, s'han modernitzat, s'han adequat a les noves
realitats, a les noves necessitats. És a dir, a veure, una de les primeres accions que es realitza, no?, davant del projecte de remodelació, és dir, escolta, quina és l'oferta comercial que tenim? Quines botigues veiem amb la possibilitat, quins comerços, amb la possibilitat de que hi hagi continuïtat? Quins volen continuar i quins no? És a dir, un, agafem, reconduïm tota aquesta oferta, garantim que sigui el més extensa possible, variada, és a dir, que hi hagi diferents productes representats o diferents, fins i tot, venedors o venedores que venen d'un mateix producte. I a partir d'aquí en comencem a treballar-hi. Però important que hi hagi i es mantingui aquesta oferta comercial i, a més, de venedors i venedores que veuen el projecte per tirar-lo endavant i per poder continuar amb algo que no deixa de tenir una importància, no? I és per la inversió que també s'haurà de realitzar en aquesta remodelació, modernització.
Sembla que ens haguem posat d'acord tota l'entrevista, sí, perquè a mesura que va avançant un tema, jo llavors vinc a darrere a preguntar-li, no dic, perquè ara parlàvem dels venedors i venedores i venia la pregunta de si hi ha relleu generacional en els paradistes.
Doncs la veritat és que sí, que hi ha un relleu generacional, i aquí hi ha una dada que jo crec que també és interessant. Més d'un 50% dels venedors i venedores dels mercats estan en una franja d'edat que oscil·la entre els 30 i els 49 anys. Això vol dir que segur que n'hi haurà que seran més joves, i que també vol significar o pot voler dir que n'hi ha persones que són més grans. Però jo crec que tenim, en aquest cas, un percentatge, que no mitjana, un percentatge de persones d'entre 30 i 49 anys que jo crec que estan amb una joventut ampliada, que és important. Lògicament, aquí veiem moltes segones, terceres i quartes generacions. És a dir, a vegades estem parlant de mercats que celebren el seu 125è aniversari. Doncs per aquí ha passat molta gent i veus, que et venen, escolti, miri, és que jo tinc aquí l'escriptura de, o tinc la fotografia perquè aquí hi havia la meva àvia, en alguns casos potser fins i tot besàvia per les dades o per les edats que estàvem parlant. Hi ha continuïtat. En qualsevol cas també jo crec que és per fer una reflexió, la possibilitat també de que hi hagi i que s'introdueixin persones que tinguin ganes de tirar endavant un negoci, perquè és un negoci, un comerç, aquesta empenta, aquesta emprenedoria, doncs que també hi ha les possibilitats d'ubicar noves persones al capdavant d'aquestes parades.
Sí, perquè a vegades el que s'ha produït, aprofitant totes aquestes reformes que s'han fet, hi ha gent que ja per edat, ja per deixar, jo ja no em veig amb cor, per això ho preguntava, no?
Aquí hi ha dos possibilitats, que és el que dèiem, el que agafa i diu, escolta'm, jo no m'hi veig amb cor, doncs miri, dic, en funció de les necessitats d'espai que també tinguem, per exemple, perquè estem fent tota aquesta reordenació del que dèiem abans, d'un pàrquing, d'un supermercat, de la zona logística, etc., doncs es necessita espai, doncs s'agafa i s'amortitza la parada. Garantint sempre, insisteixo, que hi hagi l'oferta comercial correcta. També hi ha l'altra opció, dir, escolti'm, dic, agafi i traspassem la parada, perquè volem donar les garanties de que hi hagi continuïtat al negoci, perquè necessitem que no hi hagin zones fredes, espais morts, en els quals fa que no sigui atractiva la compra.
Sé que és difícil aquesta pregunta, però hi ha algun producte estrella en els mercats?
La veritat és que li haig de dir que sí, que hi ha un producte estrella. Bàsicament estem parlant de dos, el peix i el marisc, i per l'altre la carn. Aquests són els dos productes que normalment tenen un èxit més gran o que són els més comprats. A partir d'aquí, jo crec que cada mercat, el qui més, el qui menys té la seva fama, del producte que ven, algun que s'especialitza més, però l'oferta continua sent àmplia amb uns productes o amb uns altres. El que està molt clar, que l'èxit és del producte fresc. I a partir d'aquí, doncs, lògicament, es dimensionen les parades en funció també del que s'està venent. Però efectivament és així. Que aquí tenim el producte, la carn i el peix, doncs, que passen a ser els dos reclams, en aquest sentit, més importants i més forts. Però tot, perquè si no encara m'estirarien les orelles els venedors i les venedores dels mercats, tots els productes són estrelles per nosaltres, i en qualsevol cas la gran estrella és el consumidor.
Jo quan parlava abans que anava de petit, això sí que recordo sobretot el tema del peix, no? Que el peix era el lloc, perquè l'altre més o menys ho podies trobar a la cantonada, d'això, tot i que aprofitaves i anaves i feies tot el recorregut, que em sina a comprar al mercat, i això és com un recorregut turístic. A més, ja teníem allò a l'itinerari fet i tot,
clar,
i mercat,
i, jo per
i fixat, El que passa que llavors et saltaves, que potser veies molta cua al peix i anaves a la següent.
Jo abans per això li he dit, home, que el dilluns normalment és un dia bo pels mercats, de forma generalitzada. Per què? Entre altres coses perquè no hi ha el peix. No tenim l'oferta de peix. I fins i tot a nivell d'estructuració dels treballadors de la casa, doncs sabem que el festiu que normalment es dona és el dilluns, perquè sabem que treballen el dissabte, per exemple. I això no treu que continuïs trobant la resta del producte a disposició en totes i cada una de les parades que disposem. A partir d'aquí també aquell punt de reflexió, no? Dic, sí que és veritat que hem vist en alguns entorns immediats que amb alguns productes, doncs, fruit d'una proliferació d'una tipologia de mercat, ha existit una mica més de competència en l'entorn immediat o a fora dels mercats, com podria ser la part d'hortalisses o la part de fruita, no? I de totes maneres, jo insistir en aquesta possibilitat de trobar varietat, de trobar aquesta qualitat, de trobar aquesta proximitat que ofereixen els mercats.
I com veu el futur d'aquests mercats en aquest món globalitzat, on ens arriben tants productes de fora?
Miri, em sembla que era el dimecres que presentàvem fèiem un informe a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació a l'Ajuntament de Barcelona, amb el qual presentàvem un projecte, el projecte Urban Markets, que és un projecte a nivell europeu, amb el qual doncs, la ciutat de Barcelona passa a ser el soci líder per tal d'explicar quin és el model de mercats, ja no a la ciutat de Barcelona, sinó també implantat a nivell europeu. Fa 4 dies es va acabar un projecte, que era el Metemporium, també amb fons europeus, que anaven amb la doble línia de remodelacions i de presentar el model, i s'agafava també de nou la ciutat de Barcelona com un referent. Com ho veig? Amb moltes possibilitats, perquè jo crec que el futur passa en gran part pels mercats i pel comerç de proximitat.
M'oblidava abans, quan parlàvem, per exemple, de Mercat de la Boqueria, que també es fan tallers i activitats i presentació de productes de fora, o sigui, de fora, sí. Vull dir, de fora del Berguedà o d'Osona, de diferents comarques, no?
A veure, s'ha de dir que els mercats tenen vida pròpia. És a dir, tenim un institut que lògicament regula aquests equipaments que són municipals, però hi ha l'associació de venedors, hi ha l'obligatorietat de formar part d'aquesta associació de venedors, i aquí és on es permet doncs, que hi hagi aquesta iniciativa pròpia, i això també dependrà de les juntes i dels propis venedors i venedores d'agafar i tenir activitat pròpia. És a dir, és veritat que en mercats, i sobretot remodelats, és amb més facilitat que ho podem trobar, doncs hi poden haver-hi, entre cometes, aules gastronòmiques, aules que es posen a disposició per fer un taller de cata, un taller de producte, per poder ensenyar. Intentem treballar molt de la mà, perquè tampoc hi hagi una competència deslleial en tot el que serien aquelles fires o mostres de producte i que vagin lligades a ser possible amb els mercats municipals. Vull dir, perquè, escolti, no ho sé, d'alguna botiga que altra d'olis o de vins també tenim en els propis mercats, no? I, per tant, intentem que no ens fem la competència els uns als altres, o que, en qualsevol cas, aquest producte que venim a posar-hi èmfasis i a donar a conèixer, un bon vi del Priorat, doncs que, lògicament, després sapiguem que el podem trobar en el mercat. D'altres campanyes que es fan, i recentment es va acabar la primera campanya que vam aconseguir aglutinar tots els mercats municipals, que era el Rasca-Rasca. I per tant també, escolta'm, donem i ajudem amb aquest impuls, també ho fem en aquest sentit des de l'Institut Municipal de Mercats, aquesta voluntat de col·laboració.
Bueno, aquestes presentacions que dèiem a vegades s'han fet amb els propis paradistes, que ha sigut el paradista que ha presentat els productes que hi...
Efectivament. Segur.
La combinació gastronòmica o...
Aquesta originalitat, el que abans comentava, no? la continuïtat, la pervivència dels mercats i d'aquesta oferta, doncs lògicament segur que també passa, de ben segur que també passa per poder fer campanyes com les que està comentant, campanyes que ens dinamitzin, campanyes que serveixin de reclam per portar al consumidor, un consumidor que jo crec que és de qualitat en els nostres mercats, perquè... Doncs perquè puguin consumir, puguin gaudir d'aquest producte de la terra.
I una pregunta a títol personal. La política és molt complexa, hi ha moltes coses. Això porta als mercats, a més es veu que ho viu i d'això. També és una cosa, bueno, doncs, pel que veig, engrescadora, no?
Home, això per descomptat. I només cal veure... A veure, hi ha una cosa que és de greu, i que mai els projectes són senzills i que mai hi ha una satisfacció per part de tothom. Som conscients de que hi ha mercats que tenen unes necessitats, i els enganyaria si no ho digués, per exemple, el mercat de la Vall d'Hebron, o tenim un mercat que està una mica encallat, però que segur que en els següents dies es veurà evolucionat, com podria ser el mercat del Guinardó. N'hi ha molts que tenen una sèrie de necessitats i que necessiten accions o operacions quasi de maquillatge, de fer un lifting, per dir-ho d'alguna manera. El que passa és que quan tu entres en un mercat veus un col·lectiu de persones encantades de fer la feina que estan fent, malgrat malgrat les circumstàncies que estem vivint. Veus els colors, no? L'alegria que es desprèn durant la recent campanya de, bueno, del Carnestoltes, no? Que de forma majoritària els mercats s'hi impliquen, no? Doncs el color, l'alegria, home, això s'encomana. S'encomana i és important poder-ho encomanar a tothom. Jo ara em pensava que em preguntaria, escolta, i té temps d'anar a comprar de mercat? Doncs home, jo sóc d'aquells que la incompatibilitat és majúscula. Per sort tinc una àvia política que té el costum de mercat, i el meu de referència en aquest cas és el de Sant Antoni, i el producte de mercat entra a casa, que no vol dir que jo pugui, si no és de visita quasi laboral, anar a fer la compra de mercat. Però, sincerament, tal com ho feia abans, és un plaer poder-ho fer. I val la pena dedicar-hi un temps, i per això ho he entrat i ho he incardinat a dins de l'àmbit d'aquesta vessant de la vida familiar, perquè realment és un goig, una satisfacció, i és algo que et fa sentir ciutadà de Barcelona.
Doncs agraïm al senyor Raimon Blasi que ens hagi pogut parlar en profunditat dels mercats, en aquest cas de Barcelona, però que són un reflex dels mercats actuals que hi ha a casa nostra.
Totalment, eh? I en aquest sentit també la col·laboració que sempre hi ha hagut amb Diputació, amb la Generalitat de Catalunya, precisament per fer aquesta aposta potent, perquè no deixa ser, no un model de ciutat, que també, de ciutat mediterrània, i per tant doncs un país que, Catalunya, que sempre també ha viscut mirant al Mediterrani, veient el que es feia a Europa, i que per tant en aquest sentit estem ben posicionats.
Doncs fins una altra ocasió en què seguirem parlant d'aquest tema.
I moltes gràcies perquè l'oportunitat de poder-ne parlar ens l'heu donat vosaltres.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
Tu, que ja ets client d'AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos de la collita?
Jo sempre els tinc a la caixa, perquè em donen seguretat, un bon rendiment, i ara més, per ingressar-hi l'import de la collita, t'emportes una armilla reversible.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses: l'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or, ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
L'actualitat.
El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va reiterar el ple suport del Departament i del Govern de Catalunya al sector pesquer i aqüícola català durant la trobada mantinguda amb els patrons majors de les confraries de pescadors de la demarcació de Girona. Pelegrí es va mostrar decebut amb la política pesquera de la Unió Europea per com contempla la pesca mediterrània. Francesc Boronat és el nou president de l'Organització Agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, en substitució de Josep Maria Jové, que ha estat 8 anys en el càrrec. Boronat, elegit pel Consell Nacional de JARC, celebrat a Baix, té 48 anys i la seva activitat principal és la viticultura. Fins ara havia estat president de la demarcació de Tarragona de l'organització.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 5 de març a 255 euros per tona, es manté. El blat de moro francès a 237 euros per tona, repeteix. L'alfals granulat a 220 euros per tona, es manté. La colza d'importació a 310 euros per tona, baixa 3 euros. I la garrofa a 215 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el bollastre amb broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat aquesta setmana a 1,02 euros al quilo i el groc ha marcat 1,10 euros al quilo, repetint amb dos en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador ha cotitzat a 1,72 euros al quilo i el groc a 1,67 euros al quilo, mantenint el preu respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, la mateixa cotització de la setmana anterior en els dos casos.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,17 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,82 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,72 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,56 euros. La cotització de la XL i la L ha baixat 2 cèntims, la M repeteix i la S puja un cèntim.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10,5 quilos ha cotitzat a 7,80 euros el quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,40 euros quilo canal i el de 12,1 a 14,5 quilos a 6,55 euros el quilo per canal. Tots els preus han baixat 20 cèntims respecte a la setmana passada. El cabrit s'ha fixat a 9 euros i es manté.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,70 euros el quilo, baixa 15 cèntims en relació a l'anterior.
Del camp a taula. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que cada setmana realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, parlarem avui de Mas Mercè, situada a Siurana de l'Empordà, a la comarca de l'Alt Empordà, i per aquest motiu tenim a l'altre costat del telèfon el senyor Manel Mercè. Hola i benvingut al nostre programa.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Voldríem parlar de... Vostès han recuperat l'ovella de raça ripollesa, una de les tres races autòctones catalanes, com a productora de llet, i aquest ha estat un dels seus objectius. Per què van decidir fer aquesta aposta tenint en compte que altres races procedents de l'exterior tenen un rendiment lleter superior?
Sí, bueno, nosaltres vam decidir això perquè, de fet, som una família de pastors que antigament ja estàvem elaborant el recull d'ovella ripollesa a l'Empordà. I nosaltres el que hem volgut fer és recuperar el producte genuí que s'estava fent abans, i aquest producte es feia amb ovella ripollesa i es collava amb merbacol. Per això vam decidir doncs, mantenir el producte tradicional tal qual.
També han recuperat el recuit de l'Empordà i el quai vegetal herbacol. Ens podria explicar les característiques?
Sí. Bueno, les característiques de l'ovella ripollesa, que és una llet que fa molta qualitat, una qualitat excel·lent, la quantitat és molt poca, però la qualitat és extra. Què fa això? Que després es pugui quallar amb un quall vegetal, o sigui, nosaltres quallem amb la flor de l'herbacol, la flor del que és l'herbacol és com un cardo, no? Porta un enzim natural i quallem la llet. D'aquesta manera doncs, fa que tingui una textura molt gelatinosa, aquest recuit, i tingui un gust excel·lent a làctic, no? Que és el gust genuí que tenien abans els recuits.
Quantes ovelles tenen i quan van decidir dedicar-se a la producció agrària ecològica?
Sí, nosaltres aproximadament hi ha unes 950 ovelles, o més o menys, i nosaltres a fer el salt ecològic, tot i que ja ho estàvem fent, o sigui, mai hem utilitzat herbicides, i doncs nosaltres vam passar, fa 3 anys, ens vam inscriure al CCPAE. De 3 anys cap aquí, doncs ara ja tenim el segell ecològic, estem comercialitzant els productes amb el segell ecològic ja.
Quins són aquests productes? A part del recuit...
De la casa és el recuit d'ovella, després també fem gur d'ovella, fem mató, i envasem llet també, i després fem tres tipus de formatge. Formatge madurat, un formatge al llanut, que està embolicat en un niu de llana, i el marí, que és un formatge que està madurat amb aigua de mar. Són, en aquest moment estem fent 6-7 productes.
Quin és el seu mercat? I també vostès han rebut nombrosos premis per a la seva llet d'ovella i sobretot pels formatges en fòrums i fires. Què suposa això?
Sí, per nosaltres va ser molt important, sobretot el primer premi que vam guanyar va ser quan feia un any encara no que estàvem comercialitzant, ens van donar en el Fòrum Gastronòmic de Girona, que és una fira molt important, ens van donar el premi com a producte, com a concepte més innovador amb la llet, i això ens va obrir moltes portes doncs, en el món de l'hostaleria. No? Els premis n'hem rebut també d'altres, altres fires, són importants perquè la gent et conegui, i és un premi de fer les coses ben fetes. No? Ja que nosaltres tenim el nostre mercat principal és a Girona, Girona i província de Barcelona, vull dir que comarques de... O sigui, el que seria el mercat local és el nostre producte o consumidor habitual. També hem començat a fer molt poca cosa a Alemanya, a Holanda, però en petites quantitats, això.
Agraïm a Manel Mercè que ens hagi pogut atendre. Sé que hem tingut poc temps, però és el que passa amb aquests programes. El temps se'ns tira a sobre. Sabem que està molt enfeinat, com tots els productors que entrevistem, i per això té molt més valor que ens hagi pogut atendre.
Encantat que m'hagi trucat, que hagi comptat amb mi i el que faci falta. Moltes gràcies.
Del camp a taula. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna parlarem avui sobre la fava, que és una bajoca de color verd de 15 a 22 centímetres de llarg. Conté entre 6 i 7 llavors comestibles, grosses i comprimides de color violeta o blanc. El valor nutricional és de 64 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat va de novembre fins a juny. A l'aire lliure, les varietats són l'aigua dolça i la mutxamiel. La fava conté vitamines A, B1, B2 i C i diverses sals minerals com ara el potassi, el sodi, el calci, el fòsfor, el magnesi, el sofre, el clor, el ferro, el iode i també el manganès. Com a curiositat podem dir que és originària de l'Afganistan, on es conrea des de fa molts anys. Els principals països productors d'aquesta hortalissa són el Marroc, la Xina, el Perú i Espanya. A l'estat espanyol destaquen les províncies de Múrcia, Badajoz, Alacant, València, Almeria, Jaén, Granada, Castelló, Barcelona i també Tarragona. Pel que fa a la preparació i el consum de les faves tendres crues, resulten excel·lents per menjar-se-les com a entremès amb sal gruixuda. Cuites poden preparar-se de maneres diverses, amb mantega, estofades. Si la coacció es realitza en una olla de pressió, les vitamines s'aprofiten gairebé en la seva totalitat. El 2011, el darrer any comptabilitzat del complet, es van comercialitzar a Mercabarna un total de 1.383 tones de faves.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En la primera part del programa hem parlat avui dels mercats de Barcelona i de la importància que té el producte fresc. El regidor de mercats ens ha parlat dels peixos i marisc, en concret, i de la seva importància. En el plat d'avui, l'Helena ens portarà, em sembla, Helena, que alguna cosa relacionada amb aquest món, no?
Sí, bon dia. Avui farem un plat de peix, en concret, un suquet de peix. Què et sembla?
A mi, molt bé.
Doncs vinga, comencem. És un plat típic mariner, elaborat pels pescadors de les costes catalanes i valenciana, que cuinaven a la barca o en arribar a casa, aprofitant el peix que no es podia vendre al mercat o al llotja. El suquet de peix era un plat humil, era un plat de supervivència que representava la base de la seva alimentació, però que amb el pas del temps s'ha anat sofisticant. Per l'elaboració d'aquest plat és habitual fer servir peixos blancs o de roca, tot i que també trobem varietats cuinades amb peix blau, com sardines i anxoves. Podem dir que el suquet de peix hi ha de tantes varietats com varietats de peixos té el nostre litoral. D'aquí que un dels seus principals atractius sigui la diversitat d'ingredients amb el que el podem elaborar. Aquí teniu els ingredients per a 4 persones. 1 quilo de peix, escòrpora, rap, nero, gall. D'aquests, el que més us agradi, o bé aquell que trobeu al mercat a millor preu. Això sí, quan més fresc, millor. 4 grans d'all, mig pebrot verd, mig quilo de tomàquets, 1 quilo de patates, mig llitre de brou de peix o fumet, oli d'oliva, ametlles i julivert. Per la seva elaboració, sofregirem els grans d'all pelats, el pebrot en tires i, quan sigui daurat, afegirem el tomàquet pelat, sense llavors i triturat. Ho sofregirem bé. Un cop cuit, posem les patates pelades i tallades a rodanxes, aproximadament de mig centímetre, i tot seguit els talls de peix i el brou o fumet. Ho farem coure a foc viu i, a l'últim moment, tirarem la picada d'alls, julivert i ametlles. Fins aquí el nostre plat d'avui. Recordeu que ens podeu fer arribar les vostres receptes al correu del programa delcamataula@radioestel.cat. Bon profit!
Del Camp a Taula. Les fires.
Tres fires van obrir les seves portes ahir divendres i les tancaran demà diumenge, tal com ja vam comentar la setmana passada. Recordem que aquestes són el Saló de la Immersió, a Cornellà de Llobregat, el Firagri, la Fira Agrícola i Ramadera de les Comarques Gironines, a Figueres, i la Fira Natura, Medi Ambient i Qualitat, a Lleida. Avui dissabte, 9, i demà diumenge, dia 10 de març, es fa a Solsona, al Solsonès, la Fira del Trunfo i la Tòfona de Catalunya. Per saber-ne més d'aquest certamen, parlem amb el seu director, Esteve Alguer. Bon dia, senyor Alguer.
Hola, bon dia.
Què és el que el visitant trobarà en aquesta fira?
Doncs mira, ahir es va fer un taller de cuina, titulat La Tòfona Negra del Bosc a la Cuina, que ho va fer l'Albert Marimon, que és un restaurador del restaurant La Cava de Tàrrega, que està nominat millor cuiner de l'any pel Fòrum Gastronòmic de Girona, que és un cuiner que representa la nova cuina catalana, que utilitza productes de proximitat i es caracteritza, pel respecte a la terra i la relació amb el productor. Avui dissabte, com sempre, venda de trunfos i tòfones a la plaça Major, hi ha tastets gastronòmics, demostració de llavors de trunfos, hi ha tallers pels més petits, tallers de vine planta trunfos, càrrec de cavallera, uns que fan agricultura ecològica. I demà diumenge hi ha un homenatge del Premi Bofea. Estic molt content perquè per primera vegada se li otorga aquest premi a una senyora. Ara sempre tots els homenatjats havien sigut homes. Doncs és una senyora d'Udent, que també que a vegades no se l'estem compte, i a l'hora de les tasques de fan les mateixes tasques que pot fer un home allà dalt a la muntanya, perquè collir trunfos i fer totes les accions. Pues aquest any se li dona el Premi Bufet 2013 a una senyora d'Udent, una senyora de 86 anys, que ha estat tota la vida vinculada a Udent i al trunfo.
Sobretot aquesta zona nord del Solsonès és una important productora de patates i els boscos de la comarca també es poden trobar tòfones. Creu que per això Solsona és l'indret més adequat per fer una fira d'aquest tipus?
Home, sí, perquè, tant el trunfo com la tòfona és un signe identificador de la nostra comarca i potencia el valor afegit dels altres productes. Un altre tema és que aquest any pràcticament es fan les mateixes activitats que altres anys i hem reduït el pressupost a la meitat. Hi ha molt bon ambient amb tots els tronfaires, tots som conscients del moment que hi ha, s'ha reduït coses amb publicitat i, per exemple, amb el dinar que es feia, però el dinar el farem exactament igual, ens el pagarem cadascú de la nostra butxaca i hi ha molt bona predisposició per tothom i molt bé, anant molt bé.
Que deia que no se'n fan gaires d'aquesta temàtica a Catalunya, d'aquest tipus de fires, dedicades a aquests productes.
No, i ja dic, i aquesta és una fira jove, ho van començar a fer la Unió de Botiguers de Solsona, i després ho van passar a Solsonès Fires, que són les fires que organitza el Consell, però bé, de mica en mica s'està consolidant com una fira de referència.
I llavors, quins objectius s'han fixat i si costa consolidar-se i que hi hagi expositors? Per això mateix que parlàvem de la crisi i que s'han d'ajustar les butxaques.
Bé, ara mateix, si es podem anar mantenint el que s'han fet els altres anys, ja és un èxit, tant d'expositors com de participació. I ara són moments... ja sabem, la situació econòmica és molt crítica, però justament per això amb les fires s'ha de demostrar que s'ha de ser optimista i hem d'anar tirant endavant.
Es fa molta promoció perquè vinguin visitants o molts ja són repetidors i funciona el boca orella?
A veure, molts són repetits. El que passa és que promoció sí que se fa, però ja dic tot allà també amb publicitat, perquè al final aquesta fira es fa dins el casc antic de Solsona. Tampoc no és una fira amb aspiracions de créixer com la de Sant Isidre, per exemple, i aquest any ens l'han catalogat, ens han donat la màxima categoria a nivell català. La de Sant Isidre és la fira per excel·lència, aquesta és una fira petita, que es fa dins del nucli antic de Solsona, i això és el que li dona tota la rellevància. Aquesta es fa dins els carrers del casc del nucli antic, i és una fira que, bé, tampoc no aspira a més. Hi ha els productors de la comarca dels Trunfos, que estan a la plaça Major i a la zona de la plaça de la Catedral, i tampoc no és una fira de 3 dies, és una fira, no és una fira amb aspiracions de créixer molt més.
Agraïm a Esteve Alguer que ens hagi atès i explicat com es presenta la Fira del Trunfo i la Tòfona de Catalunya, que avui obre les portes al públic. I bé, com ja ha parlat de la Fira de Sant Isidre, ja ens posarem en contacte quan toqui el maig per poder parlar també d'aquesta fira.
El 10, 11 i 12 de maig és la de Sant Isidre. Aquest any ens l'han catalogat com a fira d'àmbit català, que és la màxima categoria a nivell català. I això, és un valor afegit. Estem a primera divisió de les fires, és la tercera en importància dins de la província de Lleida, després de la de Sant Miquel i la de Sant Josep. I bé, és un reconeixement a la bona tasca que han fet de l'organització d'aquesta fira des de més de 60 anys.
Sí, no, la fira ja sé quan és, més o menys, perquè el meu sant coincideix amb la fira.
Doncs felicitats i ja parlarem de la fira de Sant Isidre.
Doncs fins llavors.
Molt bé, fins llavors, gràcies a vosaltres.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN a la caixa?
Tens una ajuda doble, perquè no tan sols et tramiten l'ADUN, sinó que també te l'avancen quan ho necessitis. I a més, enguany, t'emportaràs una pràctica bossa si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'agenda.
Avui dissabte 9 de març es fa a partir de les 11 del matí a Figueres, a l'Alt Empordà, una jornada sobre el Reial Decret d'ús sostenible de productes fitosanitaris. El dimarts 12, a Falset, el Priorat acull una jornada sobre la biologia i control de les malalties de la fusta, i Pals, al Baix Empordà, un sobre les perspectives del sector lleter. El dimecres 13 realitza a Targa, a l'Urgell, una jornada sobre avaluació d'instal·lacions de rec en cobertura. Pel dijous 14 hi ha quatre jornades arreu del territori. Així, a Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, es fa una jornada sobre el rec deficitari en l'olivera i les estratègies per millorar la gestió de l'aigua. A Cervià de les Garrigues, la novena jornada de poda de l'olivera. A Vic, a Osona, la jornada sobre certificació ISO 2200 FSCC Alimentació, i a la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, es parlarà de biomassa agrícola amb vinya.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
I això és tot per avui. La setmana vinent tornem amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.